Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bon vespre a tothom des del Parc dels Prínceps de París. A les 9 en punt de la nit, per fi, començarà el partit d'anada dels quarts de final de la Champions masculina que enfronta el Paris Saint-Germain i el Futbol Club Barcelona. Ha arribat el dia, ha arribat el moment. L'espera s'ha fet llarga, llarguíssima, diria jo, però ja som a tocar de l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions Paris Saint-Germain Barça. Si el Barça vol sortir viu del Parc dels Prínceps, si el Barça vol deixar l'eliminatòria oberta de cara a la tornada de dimarts vinent a Montjuïc, haurà de fer moltes coses bé, i les haurà de fer durant molta estona, durant tota l'estona, de fet, perquè el Paris Saint-Germain és un equip amb molta energia, amb molt dinamisme, amb molta capacitat de mantenir un nivell altíssim des d'un punt de vista físic durant els 90-95 minuts que pot durar un partit d'aquestes característiques. El Barça haurà de pressionar molt i haurà de pressionar bé, amb sentit, i ho haurà de fer durant tot el partit. El Barça haurà d'estar concentrat en els duels individuals. Cada futbolista haurà de tenir molt clar quins són els duels individuals que ha de guanyar. I el Barça també ha de tenir molt clar com sortir de la pressió alta, asfixiant, intensa, que plantejaran segur els de Luis Enrique. Tant de bo el cos tècnic sigui capaç, hagi estat capaç de transmetre als jugadors com s'ha de sortir des del darrere amb criteri per tenir la possessió de la pilota i superar aquesta pressió que és perillosa. I evidentment s'hauran d'aprofitar les ocasions de gol, algunes evidentment que les ha de tenir el Barça. El Barça té qualitat, té jugadors tècnics, té jugadors amb experiència, els joves estan demostrant personalitat. Hi haurà futbolistes amb capacitat de generar ocasions de gol. S'han d'aprofitar aquestes ocasions de gol. S'ha de ser molt determinant a les dues àrees en aquests partits. I evidentment hi ha un factor aquí clau en tot plegat, que és el factor Kylian Mbappé. Bé, doncs jo crec que amb Kylian Mbappé sobretot el que s'ha d'intentar aconseguir és que rebi poques pilotes. Un cop rebi la pilota, a patir, perquè és un jugador diferencial, que marca gols a cabassos i que és capaç d'esbocinar qualsevol sistema defensiu. Tant de bo el Barça sigui capaç de pressionar prou bé els passadors perquè Mbappé rebi poques pilotes i les que rebi doncs no siguin de qualitat. Kylian Mbappé amb avantatge pot ser un mal son pel Barça i pel barcelonisme. És un partit d'anada, no cal tornar-se boig. És un partit d'anada, el dimarts es resol l'eliminatòria a Montjuïc. Del que es tracta és de sortir d'aquí amb un resultat que et permeti pensar que pots rematar la feina a casa. Què vull dir amb això? Evidentment una victòria seria gloriosa, un empat jo crec que seria un excel·lent resultat, però depèn de com vagi el partit, una derrota, per exemple, per un gol no ha de generar nervis, neguit, sensació que se t'escapa una oportunitat, perquè després tens 90 minuts a casa per intentar resoldre-ho. I permeteu-me aquí que agafi una mica l'exemple de molts minuts del partit d'ahir al Bernabéu. El City està perdent 2-1 durant força minuts i veus que l'equip no està angoixat, que l'equip no es precipita, que l'equip no té cap pressa per empatar el partit, perquè sap que és un resultat, en cas que el partit hagués acabat així, absolutament remuntable a casa. Per tant, aquesta intel·ligència i aquesta fredor també haurien de formar part de l'equació de Xavi Hernández i els seus futbolistes. Feia 4 anys que no compartíem amb vosaltres un partit de quarts de final de la Lliga de Campions i evidentment en tenim moltes ganes. Hi ha nervis, hi ha neguit, hi ha preocupació, hi ha gent que fa càbales molt optimistes, hi ha gent que fa càbales molt pessimistes, hi ha gent que de quart d'hora en fa d'un tipus. Això és la Lliga de Campions, això és el que desitjàvem tornar a viure i tornar a compartir amb vosaltres, i tant de bo tot acabi bé, però ja és un privilegi, ja és una sort tornar a explicar-vos, a compartir amb vosaltres un partit d'anada d'una eliminatòria tan avançada ja de la màxima competició europea de clubs. Marta Ramon, hola, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Ja tenim l'11 del Barça.
Sí.
Poc a poc i bona lletra, perquè jo crec que hi ha una novetat important. A veure, no és una sorpresa majúscula, perquè ja ens avisaves que Christensen no gira rodó i que a vegades hi és i a vegades no hi és. Però vaja, en tot cas, avui al mig del camp del Barça és notícia.
Sí, és notícia per diversos noms propis. Han rebut l'alta mèdica tant De Jong com Pedri. De Jong és titular, Pedri comença a la banqueta, Christensen és suplent, no està al 100%, i Sergi Roberto, el capità, l'heroi de la remuntada, és titular. Per tant, anem a pams. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Sergi Roberto i De Jong, més avançats Gundogan i Rafinha, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski, descartats Marc Casado i Marc Guiu.
Laia Coll, hola.
Què tal? Bona tarda.
Ja tenim l'11 també del Paris Saint-Germain i també hi ha alguna novetat.
Sí, també hi ha novetats en l'11 que presenta avui Luis Enrique, i és una novetat que us sonarà a tots. L'entrada de Marco Asensio en l'11 titular, que és el següent: Donnarumma a la porteria, defensa Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernández i Nuno Mendes en defensa, mig del camp Vitinha, pivot, interiors Kangin Lee i Fabián Ruiz, i al davant Marco Asensio, Ousmane Dembélé i Kylian Mbappé.
Quines ganes teníem de tornar a compartir amb vosaltres una eliminatòria d'aquestes. Serà difícil, hi haurà moments de patiment, però segur que també hi haurà moments per gaudir. Al final això és un joc, és un esport, i tenim ganes de divertir-nos, d'apassionar-nos, d'emocionar-nos amb tots plegats. A l'estudi de RAC1, una gentada de por: Jaume Molló, Joan Lluís García, Marc Guillén, Aleix Pariser, Xavi Puig i Gerard Ballera. Hola a tothom.
Hola.
Hola a tothom. Ballera, què ha de fer la gent per comentar la jugada amb nosaltres? Ha estat una prèvia eterna des d'aquell partit contra la Unió Deportiva Las Palmas, que el Barça no ha tornat a jugar. Teníem moltes ganes que arribés el dia, i segur que la gent necessita compartir el seu estat d'ànim amb nosaltres.
Doncs mira, molt fàcil. A través de la X, a través de Twitter, ens heu d'enviar els vostres missatges, les vostres opinions, amb l'etiqueta habitual del Barça Juga RAC1, etiqueta FRAC1 per una nit com aquesta, etiqueta FRAC1, i hi ha doble premi avui. Posem Vinga. Un doble premi en joc. Sortejarem al final de la transmissió un pernil bataller, l'únic, que per cert fa un parell de minuts el Ramon Padilla, que va ser un dels guanyadors de, em sembla, no sé si fa un parell de partits, ens diu: moltes gràcies, avui soparem pa amb tomàquet i la fotografia del pernil bataller.
Bon moment per estrenar-lo.
Hi ha algú que ja ha triomfat aquesta nit per veure el PSG Barça. I a banda del pernil bataller, l'únic, també al final de la transmissió, si afegiu l'etiqueta cabró, podreu guanyar també una entrada doble pel Cabró Rock. Per tant, FRAC1 i etiqueta cabró avui en aquesta nit de xarxa.
Doncs vinga, compartir les vostres opinions, les vostres sensacions amb la gent del Barça Juga RAC1, que sempre ens agrada. Doncs apareix l'home del sisè gol en la mare de totes les remuntades, però desapareix aquesta figura del migcentre defensiu que havia construït Xavi amb Christensen. Bones o males notícies pel sistema defensiu del Barça?
Home, jo crec que males notícies perquè Christensen, la veritat és que s'havia fiançat bé en aquest migcentre, havia donat certa solidesa, sobretot en la transició defensiva, a l'hora de fins i tot de pressionar. Jo crec que era una mica un escuder dels centrals, del lateral, fins i tot, i avui que hauran d'haver ajudes defensives justament pel vessant dret del Barça, no? Per allà on Mbappé doncs tindrà tendència a caure. Jo crec que és una mala notícia. Ara, dit la mala notícia, doncs la bona notícia és que jo crec que Sergi Roberto està en ritme de competició, que ho està fent bé, que és un jugador amb experiència en un escenari com aquest, i que sobretot torna De Jong. I si De Jong torna a bon to, doncs jo crec que poden ser una bona parella de migcentres, que poden estar doncs sòlids, que poden donar un puntet de sortida de pilota. Sobretot De Jong, avui una pressió a l'home, com farà el Paris Saint-Germain, doncs el seu dribbling, el seu canvi de ritme és molt important per desfer una defensa a l'home, doncs tenir un 1 contra 1, aquesta conducció que té De Jong, i gairebé només De Jong, per desfer la defensa. I llavors, les millors notícies és que Gundogan podrà jugar d'interior. Això és capital, que jugui entre línies. Ho hem repassat molt aquests dies, últimament no estava podent passar, avui passarà, perquè Sergi Roberto i De Jong estaran darrere. Gundogan podrà estar entre línies, i jo també celebro molt que jugui Rafinha, que Rafinha em sembla un jugador que pot ser clau, o hauria de ser clau, en un partit com avui. Jo crec que al Barça li costarà molt tenir la pilota, molt, però quan la tingui pot fer mal a la defensa del Paris Saint-Germain, i si pot fer mal és sobretot a l'espai, corrent, amb aquesta transició, amb aquesta grapa que té Rafinha, se l'ha de buscar, perquè a més dels cracs de Lewandowski i Lamine Yamal, ja ho sabem, crec que Rafinha pot ser un jugador molt interessant amb un Paris Saint-Germain que té algunes baixes en defensa.
Sí, jo em fa rufar el nas la no presència en aquest cas de Christensen, perquè jo imaginava doncs, un tramat defensiu que passés per ell, que passés per Koundé, per Araujo, per Cobercí, per poder aturar vaja, Kylian Mbappé, que és evidentment el jugador que em fa més por dels que avui ens enfrontem de llarg. I creia que això, una defensa d'Mbappé no passava per un jugador en concret, no passa només per Araujo, sinó que crec que és una defensa col·lectiva, i en aquesta col·lectivitat creia jo, vaja, ho veia pensant com seria el partit, doncs que Christensen tindria un paper molt important al mig del camp. És veritat també que Sergio Roberto, els partits que li hem vist des que ha tornat la lesió, pel meu gust, ha estat a un nivell molt bo, i entenc que Frenkie de Jong deu estar molt bé, perquè ahir Xavi de la roda de premsa deia que jugarien jugadors que estiguessin al 100%, i entenc que Frenkie de Jong
això
està...
ho deia més per Christensen que per de Jong.
Val, doncs però entenem, vaja, que fa bastantes setmanes, més d'un mes que de Jong no juga, i que...
Digues, vaja. No, recordeu que Frenkie de Jong ja va estar lesionat el mes d'octubre, i aquell moment es va perdre 10 partits, va estar 10 partits sense jugar, i va tornar de titular el dia que reapareixia al camp de l'Alavés, i ja va sortir el 11 titular, que ens va sorprendre, però precisament van fer el comentari com que no és una lesió muscular, no és el mateix cas, i llavors en la línia del que va dir ahir Xavi és que té plenes confiances. Ara al final sí que hi ha hagut una aturada pel mig i tot, però en l'altra seqüència es va perdre més temps fins i tot.
En tot cas, espero que la no presència de Christensen, com deia, afecti aquest tramat defensiu. El que espero és un partit, o el que desitjo, que passin, entengueu-me, poques coses, que crec que si passen poques coses serà un partit que caurà millor del costat del Barça, perquè el que em fa por és que el partit es torni boig, amb anades i vingudes, perquè aquí és on estàs mort, perquè Mbappé a l'espai i amb Dembélé tirant-li doncs, les passades en profunditat és on crec que, vaja, a mi em fa molta més por el Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain, per cert, que veiem que ens sorprèn. L'alineació de Xavi jo crec que és més o menys esperable, que si tu t'enfrontes al Barça, saps que et trobaràs, però en aquest cas tinc molts dubtes de com jugarà el PSG, on col·locarà a Dembélé, si Asensio jugarà per la dreta, si jugarà al mig del camp, si Kanginli s'obrirà la banda, és a dir, exactament per on entrarà Mbappé. Tinc molts dubtes sobre aquest PSG, que veurem com comença el partit.
De fet, per mi és una Luis Enriqueada el que fa avui al Paris Saint-Germain. Ara en parlarem, si voleu, també amb el Marc, perquè ho comentàvem quan hem vist l'11 fora de micròfon. Per mi és una Luis Enriqueada que li pot sortir molt bé o li pot sortir molt malament. De l'11, molt ràpidament, jo crec, d'una banda, que Sergi Roberto s'ho ha guanyat. Ahir Ernest Folk, a la tertúlia del Tudiràs, deia, per mi Sergi Roberto i 10 més demà. I tots li deia, mama, si Christensen està bé, si De Jong està bé, si Gundogan està bé, si Rafinha està bé, seria els 4 al mig del camp, no? I ell deia, no, per mi Sergi Roberto i 10 més, perquè s'ho ha guanyat. Jo crec que s'ho ha guanyat el jugador, ara, a veure com respon en un partit d'alta exigència com aquest, perquè d'una banda crec que s'ho ha guanyat, però de l'altra a mi em preocupa que els 4 migcampistes o teòrics migcampistes, De Jong, Roberto, Gundogan i Rafinha, miren més cap endavant que cap endarrere en el seu estil de futbol. Ho tenen innat. Per tant, compta amb això, perquè vol dir que els 4 defensors es quedaran moltes vegades contra els 3 atacants. I això és pràcticament un contra un, que és molt perillós amb Mbappé, Dembélé i amb Marco Asensio. I després, sobre el partit només, ara m'ho mirava i repassava una mica els partits de l'etapa Xavi. Jo crec que és el partit més important, exigent i difícil de l'etapa post-Messi del Barça. A veure com respon Xavi com a entrenador en el partit per mi més important des que ha agafat la banqueta del Barça des de fa pràcticament 3 anys, i en el partit més important també per a aquests futbolistes, molts que són joves, de l'etapa post-Messi.
Jo coincideixo amb l'Aleix que Sergi Roberto s'ha guanyat avui ser titular al Parc dels Prínceps. Després sortirà com sortirà, tots sabem el nivell de Sergi Roberto, és un jugador que segurament no ens donarà mai l'excel·lent, potser alguna vegada comptada com el dia de la tornada del Nàpols, però normalment tampoc baixa del 6, 6 i mig, això el de Reus t'ho acostuma a donar. I després, clar, és que l'alternativa era Christensen 28 dies sense jugar, De Jong 37 dies sense jugar. Tu no pots sortir a jugar un partit de quarts de final de la Champions amb dos jugadors que porten un mes sense ritme de competició. I jo, la veritat, si he de triar un dels dos per ser titular avui, prefereixo De Jong que no pas Christensen. Per exemple, el Metropolitano ja no hi va ser Christensen. El Barça va guanyar 0-3. Va mantenir la porteria 0 contra l'Atlético. Vull dir que sí que ha ajudat, o va ajudar molt al principi, que l'equip fos més sòlid, però jo crec que l'equip ha anat agafant en confiança i fins i tot prescindint de Christensen al mig del camp ha confirmat aquesta solidesa.
Ja veieu quin serà l'ambient, no? Ha sortit a escalfar-se el porter, eh? Mm. I embogeix ja el parc dels prínceps, que de fet ja ha començat a insultar
i no està ni ple, no? No,
quan han sortit els jugadors, allò que fan a trepitjar la gespa. Vull dir que l'ambient avui serà molt, molt, molt hostil pels jugadors del Futbol Club Barcelona. L'animadversió del Paris Saint-Germain cap al Barça és gegantina, i jo diria que recíproca. Segurament l'ambient també serà molt hostil a Montjuïc la setmana vinent. Passa un minut d'un quart de nou, a veure què ens explica la Marta la seva dura com a enviada especial, la seva dura vida com a enviada especial.
La dura vida de l'enviada especial.
París és molt més que la Torre Eiffel, Montmartre i les cues del Louvre. Quan surts de l'aeroport has de triar cap a on vas, la ciutat o la banlieue, és a dir, l'extraradi. Una autopista circular l'envolta com si fos una illa i en marca els límits, una frontera imaginària que és socialment determinant. La banlieue és un indret ple de frustracions i llegendes urbanes, escenari de disturbis com els del 2005, bressol d'islamistes i un pou de desigualtats profundes que dificulten la cohesió de la diversitat francesa, sovint idealitzada. Només cal recuperar la pel·lícula El Odio dels anys 90 per tenir un retrat del que es pot coure en aquests racons de món. Sona Mano Negra, banda mítica de Manu Chao que va sorgir en aquestes barriades a finals dels 80, unes barriades on hi va néixer també Kylian Mbappé al 1998. Quan entrem al Parc dels Prínceps per anar a l'entrenament del Barça, la seva imatge és a tot arreu. Aquell nen de Bondí, fill de camerunès i algeriana, és ara una estrella global del futbol omnipresent. No és un mal missatge contra la massa creixent de votants de Marine Le Pen. Entre tant anar amunt i avall, gairebé no veiem la Torre Eiffel, que ja s'està engalanant per rebre els Jocs Olímpics a l'estiu. Per això hi ha obres per tot arreu. En aquesta fina línia que separa París de la banlieue, al sud-oest, s'hi troba Boulogne-Billancourt, el municipi que acull el Parc dels Prínceps. Llegim que es diu així perquè a l'època del rei Lluís Felip, a mitjans del segle XIX, els membres de la cort reial i de l'aristocràcia parisenca anaven a distreure's a un parc situat en aquesta zona que es deia així. Però l'estadi, com el coneixem avui, de formigó i molt lleig, tot sigui dit, es va inaugurar el 1972 i, tret de moments de brillantor esporàdics, no és cap secret. El Paris Saint-Germain va començar a veure la vida de color de rosa a partir que Qatar va obrir l'aixeta infinita dels milions l'any 2012. Si no, hi hauria coses que no haurien pogut passar mai de la vida, coses com aquesta.
Pueden asegurar al 100% que Neymar no se va a ir del Barça este verano
al 200%.
O com aquesta.
Quiero agradecer a toda esta gente por recibimiento de que llegué a París.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
Però ei, que no hem vingut aquí a emprenyar-nos ni a posar-nos tristos. Així que és millor que ens mengem una croc madame, com Déu mana, amb el seu ou ferradet al mig, ens prenguem el nostre cafè olé, enviem unes bones cròniques i agafem el dia amb moltes ganes. Mon Dieu, això va de debò. Malgrat no haver guanyat mai una Champions, el Paris Saint-Germain se senten favorits i potser caldria recordar-los que el futbol, com a la vida, no tot acaba sortint com podria semblar en un primer moment. Ja ho cantava l'Edith Piaf. Al final, sobretot, es tracta de no tenir res a retreure's, de no haver de penedir-se de res. Ah, i passi el que passi aquí a París, recordeu que sempre es pot tenir un as guardat a la màniga. Sí, sí, ja sabeu de què estic parlant, oi?
Sergi Roberto, el boi del Conte. Saca moda de tua.
Doncs surt d'entrada ja, vull dir que l'as
ja
està sobre la taula des de l'inici de la partida. Puig, com van els nervis?
Bé, més tenim el talismà avui entre nosaltres, com sabeu, el sushi de Manlleu Origen.
Sempre que demanem sushi de Mallorca Origen, el Barça no ha perdut.
Quina sort, vinc en dies clau, sí, m'encanta, quina sort.
L'eliminatòria contra el Nàpols, per tant, avui també demanarem aquest variat de sushi, sí, de Mallorca Origen, sempre l'encertem, tot deliciós, fresc, tot elaborat diàriament a les seves botigues, amb el millor peix del mercat, com l'autèntica tonyina roja de Balfagó. Mm. És un sushi de restaurant d'estrella Michelin, que porta el segell del xef Hideki Matsushisha, el nostre mestre que ens va acompanyar un dia aquí a l'estudi de RAC1.
Aixuca!
Demanem un globo, per tant, que ens portin a la mitja, sí, part, una mica de
nigiri, no,
sushi de Manlleu Origen, un variat.
Hi haurà, silencis, hi haurà silencis al descans,
sí, una mica.
Algun.
Val.
Pot ser, Joan Maria.
Pot ser que ens esborrem en
algun
moment del partit.
Ja. Puig, no hem perdut, no?
No.
El sushi de l'Ametller.
Ja que el primer dia, diem que amb Unionista es va començar allò sobre segur.
S'havia de guanyar,
Va començar perdent el Barça aquell dia, sobre o no? Segur. O amb una ocasió molt clara.
Sí, o Sassuna, sí, i eliminatòria contra el Nàpols. Vull dir que...
Impecable.
Sí, sí, som als quarts, sí, sí, gràcies al sushi de Vallès d'Origen.
Currículum impecable.
Ara ve
impecable.
Un repte, El repte del nigiri ve ara, Sí. Repte, sí, important,
que no,
eh?
Que no se t'ennuegui, no?
Aquí al Parc dels Prínceps. Com avui el Barça no perdi aquí, en fi, ja no ho podem deixar de fer fins a Wembley, ja t'ho dic ara. Sí, s'ha de parlar amb el senyor Ametller i dir-li, escolti, em sap molt greu, però ara ja no ens podem permetre el luxe de renunciar...
Depèn de vostè.
Això, depèn de vostè, exacte. Depèn de vostè. Va, que això ja fa xup-xup, hem de fer una pausa i de seguida tornem en directe des del Parc dels Prínceps a les 9, París Saint-Germain-Barça.
RAC 1. Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes, ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall, i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí. Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com. Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto. Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500e elèctric des de 18.000 euros. Inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 km. Entrega immediata. No dubtis més, aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo...
Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes, ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
RAC 1.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
5 minuts i mitja, arribarem a dos quarts de 9 de la nit, a les 9 en punt, al Parc dels Prínceps i a la sintonia de RAC1. París-Saint-Germain-Barça és el partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Amb quin 11 surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Sergi Roberto i Frenkie de Jong, més avançats Gundogan i Rafinha, i al davant Lamine Yamal i Robert Lewandowski.
L'11 del Paris Saint-Germain.
Donnarumma sota pals, defensa Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernández i Nuno Mendes, mig del camp Vitinha, Kanginli i Fabián Ruiz, i al davant Marco Asensio, Dembélé i Kylian Mbappé.
Repassem ràpid. Hosti, Ronaldinho, tu, tots drets. Ronaldinho al Parc dels Prínceps, l'acabo de veure.
Sí, per televisió també l'enfoquen.
Tots drets, ha jugat als dos equips, però evidentment va donar moltes més alegries al Barça que no pas al Paris Saint-Germain, afortunadament. Repassem ràpidament l'actualitat del Barça, les notícies essencials del club blaugrana. El que passi contra el Paris Saint-Germain determinarà el grau d'insistència de Laporta sobre la possible continuïtat de Xavi. La cúpula esportiva, de moment, Marta, no li busca substitut.
Us ho hem anat explicant a RAC1. Xavi, de moment, continua ferm en la decisió de marxar el 30 de juny. Per convèncer l'entrenador, per canviar d'opinió, seria fonamental tenir la garantia que es pot millorar la plantilla amb fitxatges diferencials que siguin del seu gust i prioritat. Això passa de manera imprescindible per tornar a la regla del 1-1 i poder inscriure jugadors amb normalitat i tenir diners suficients per invertir-los en futbolistes top, és a dir, tornar a ser un Barça normal i en condicions de mirar-se de tu a tu amb els grans d'Europa. Si tot això estigués garantit, Xavi tornaria a insistir com a punt de partida bàsic amb Bernardo Silva i Zubimendi, dos elements amb qui va estar parlant personalment l'estiu passat i que estaven d'acord en venir, però que els problemes econòmics del Barça i la palanca fallida van fer que es quedessin als seus respectius clubs.
El president Joan Laporta veu l'equip molt motivat per encarar l'eliminatòria amb garanties.
En declaracions als mitjans del club, Laporta no s'ha mullat en favoritismes, però sí que espera que l'equip pugui encarrilar el repte al Parc dels Prínceps, i per reforçar aquesta idea remarca la unió que veu al vestidor per aconseguir-ho.
Mira, els veig molt bé, els veig molt motivats, molt concentrats, molt units, tant els jugadors com el Xavi i l'estaf, els veig molt, molt units, i això fa que creiem en ells, i perquè veig que ells creuen en les seves possibilitats. I veritablement és un ple tenir jugadors com els que tenim, i jo particularment no canviaria a cap dels jugadors nostres per algun dels altres.
Passar a semifinals, per cert, significaria aconseguir 12,5 milions de bonus de la UEFA i uns ingressos extraordinaris addicionals per ticketing que no estan pressupostats i que, per tant, serien una notícia excel·lent per l'economia del club.
Fins a una dotzena de directius s'han desplaçat a París. A partir dels quarts de final, la normativa interna del club ja els permet fer-ho.
Els directius estan convidats pel club a partir de quarts de final. Fins ara només podien viatjar-hi 3 per sorteig i de manera rotatòria en partits de lligueta i vuitens. També ens detallen des del club que tots els acompanyants paguen avió, hotel i entrada. El Barça, de fet, en aquest partit no disposava d'invitacions.
I aquests dies sense futbol, el club els ha aprofitat per fer dues presentacions.
La de Xavi com a nou ambaixador de la Fundació del Barça i també la de Barça One, la nova plataforma de streaming de continguts del club que ve a agafar l'esperit de la desapareguda Barça TV.
Us convidaré a uns aperitius de Fried Rabbit, unes patates premium de Fried Rabbit, sí, per gaudir de l'experiència del sabor i textura elevats al màxim, diferents varietats, les normals de pernil ibèric d'Enrique Tomàs i les de l'escola de Masterchef de formatge i tòfona negra, totes delicioses. Gaudeix d'un moment exquisit amb les premium de Fried Rabbit.
Boníssimes. Surten a escalfar-se els jugadors del Barça i esclata el Parc dels Prínceps, sobretot la graderia on hi ha els seguidors més radicals del Paris Saint-Germain. Pep Tormos, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Fem un repàs de l'actualitat informativa.
Doncs mira, ho acabem de saber. Òmnium Cultural revela que el membre de la junta directiva de l'entitat, Oleguer Serra, ha marxat a l'exili, concretament a Suïssa. Es tracta d'una de les persones acusades dins la causa del tsunami democràtic. Més detalls, Adrià Santasusagna.
Oleguer Serra s'ha instal·lat des de fa uns mesos a Suïssa. Davant els atacs de l'Audiència Nacional l'acusen de terrorisme. Per això no tornarà de moment a Espanya. El mateix Oleguer Serra ho ha explicat en una compareixença feta fa pocs minuts des de Perpinyà, la Catalunya del Nord.
Soc un activista, un emprenedor, un pare de família que, com tantes altres persones en aquest país, no m'he resignat a veure com es degradaven les llibertats col·lectives, sinó que m'he implicat per construir una societat i un país millors. Fa gairebé 6 mesos que sóc a l'exili, perseguit per les meves idees, perseguit perquè sóc un independentista català.
El president d'Òmnium, Xavier Antic, ha deixat clar que aprofitaran l'exili d'Oleguer Serra per denunciar la repressió de l'estat espanyol i per impulsar el dret a l'autodeterminació.
En crònica internacional, Joe Biden ha anunciat el reforç més gran de l'aliança militar dels Estats Units amb el Japó en gairebé 65 anys. Això suposa un canvi, una reestructuració de la defensa dels dos països per millorar-ne la coordinació. Aquest reforç arriba just quan els Estats Units i el Japó busquen fer front a l'auge de la Xina. Per cert, encara a l'exterior, al Pròxim Orient, un atac de l'exèrcit israelià ha matat 3 fills i 3 nets del líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh, però ha deixat clar que la mort dels seus familiars no farà variar la posició del grup en les negociacions amb Israel. I a Barcelona, d'aquí uns minuts, The Killers actuen a la Sala Rasmatàs, un concert que la banda nord-americana va anunciar per sorpresa la setmana passada i que serveix per donar el tret de sortida a la seva gira. Anem cap a la Sala Rasmatàs, Albert Buscarons.
A aquesta hora, les del concert de The Killers són les entrades més buscades a Barcelona. Només 2.000 persones podran veure de prop una banda que omple estadis i encapçala el cartell dels festivals més importants del món. Aquesta és una cita especial. Sabem que han triat Barcelona aprofitant que demà ofereixen un concert privat al Sant Jordi, però ningú sap què ens hi trobarem. Serà un assaig de la gira que arrenca el 26 d'abril? Tocaran les cançons del disc que van publicar fa 4 mesos? O es centraran només a l'àlbum Hot Fuzz, que celebra el 20è aniversari, tal i com faran a una sèrie de concerts d'aquest estiu a Las Vegas? Moltes preguntes, cap resposta, però una certesa. Els assistents són a punt de viure una cita exclusiva que possiblement no es torni a repetir mai.
Doncs això seria tot per ara, Pou.
Gràcies, Pep. Fins després, que vagi bé. És increïble els brasilers quan veuen Ronaldinho a la gespa. Rafinha s'ha anat allà i s'ha abraçat amb ell com si no hi hagués un demà.
Com si fos un déu.
I us hi heu fixat ara que Marquinhos encapçalava l'expedició del Paris Saint-Germain i ha frenat en sec una visca. Hi havia Ronaldinho a un metre per abraçar-lo i fer-li reverències a l'exfutbolista del Barça i del Paris Saint-Germain. De la resta de l'actualitat esportiva, ràpidament, què destaquem, Gerard?
Doncs mira que les 9 va jugar l'altre partit, a quarts de final d'aquesta nit, el partit de nada, el Metropolitano, Atlètic de Madrid, Borussia Dortmund, a partir de les 9, igual que aquest Paris Saint-Germain-Barça. Què hem sabut durant el dia d'avui? L'horari del Girona-Barça, partit corresponent a la 34a jornada de Lliga, serà el dissabte 4 de maig a 6:45 de la tarda. Que aquesta tarda teníem a Rafa Nadal entrenant-se a les pistes del Real Club Tenis de Barcelona abans de decidir si pot reaparèixer la setmana que ve el Godó. Demà tornarà a entrenar-se aquí a Barcelona i segurament serà ja quan haurà de decidir si juga aquest trofeu Open Bank Sabadell Conde de Godó o si, per tant, allarga encara una mica més la seva baixa per lesió. I que tenim un partit d'handbol en marxa, corresponent als vuitens de final de la Copa del Rei, el juga el Freiking Granollers a la pista del Novas, de moment guanyant l'equip català 12-14 a la primera meitat.
Sabeu ja que reformar no és fàcil i això, clar, que si has decidit començar un projecte de reforma no saps per on començar, doncs compta amb Fontgas, perquè pots reformar o viure l'experiència Fontgas de transformar la teva llar, que és una cosa molt diferent. L'experiència Fontgas comença un dels 4 showrooms que tenen ja a Barcelona, Terrassa, Granollers i Sabadell. Si vols, hi pots anar amb el teu professional de confiança i descobrir els materials que vols per casa teva. N'hi ha milers. Visita'ls a fontgas.com i a les seves xarxes.
I tant que sí, passen 3 minuts de 9:15 de la nit. Hem de fer una anàlisi del Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Què li espera al Barça avui al Parc dels Prínceps?
El Paris Saint-Germain, líder de la Lliga Francesa, ha anat de menys a més. Va patir per superar el grup de la mort amb Borussia Dortmund, Milan i Newcastle. Va acabar passant com a segon i a vuitens va superar la Real Societat. A casa, aquí al Parc dels Prínceps, només hi ha perdut un partit en tota la temporada. Va ser a principi de Lliga, però és cert que hi han cedit força empats últimament, concretament 3 en els últims 5 partits. Dissabte, sense anar més lluny, van empatar contra el Coué de la Lliga Francesa. Només, però, un jugador repeteix a l'11 titular, és Marco Asensio. El PSG rep avui el Barça amb la baixa de Hakimi per sanció i dels lesionats Kimpembe, que no ha jugat en tota la temporada, i Mukiele, que dissabte va rebre un cop al cap.
La tàctica del rival.
Primera temporada de Luis Enrique a la banqueta del Paris Saint-Germain. Parteix sempre el seu equip d'un 4-3-3 en atac, malgrat que quan aconsegueix instal·lar-se a camp contrari, hem vist aquesta temporada sovint utilitzar, per exemple, Graf, que avui no hi és, com a doble pivot i tancar amb 3 al darrere. Sense Graf, Veurem si algú fa aquesta funció avui, o el més normal és que Marquinhos de lateral dret tanqui amb 4. Això en atac, en defensa, el Paris Saint-Germain pressiona a l'home a tot el camp i sol organitzar a través d'un 4-4-2. No cal dir que un dels grans perills d'aquest equip són les transicions, tant si recupera ràpid la pilota com si aconsegueix sortir de la pressió del rival. No és un equip que utilitzi massa la sortida en llarg, ho fa una mica més a la Champions que a la Lliga Francesa, per motius evidents. A la Lliga Francesa l'apreten menys que en competició europea. I Albert Riera, entrenador dels Girondins de Bordeus a la segona divisió francesa, considera que les vigilàncies defensives avui del Barça serà una de les claus d'aquest partit d'anada.
El Paris Saint-Germain, jo crec que sabem el que juguen. És a dir, aclarar molt les situacions de sortida de pilota el més ràpid possible per arribar a la pilota o al Dembélé o sobretot a l'Mbappé, no? Controlar una miqueta que hi hagi superioritats a la línia defensiva. És a dir, i si això t'ha de forçar que potser pressionin una miqueta menys alt o que potser hagis d'alguna situació no saltar la pressió, doncs bueno...
Serà molt interessant veure com es disposa el Paris Saint-Germain al damunt del terreny de joc, perquè la possibilitat de que Asensio actuï de fals nou i que Dembélé i Mbappé reparteixin les dues bandes és bastant factible. En els últims partits hi havia jugat Dembélé en aquesta posició de fals nou, baixava al mig del camp i creava el dubte a la defensa de si saltar a buscar Dembélé o si, en canvi, guardar d'alguna manera la posició al darrere. Això feia, evidentment, doncs, que el Paris Saint-Germain tingués la superioritat al mig del camp i, per tant, la pilota. Avui aquesta funció la pot fer Asensio i el Barça, en aquest cas, haurà de triar si saltar l'ex del Real Madrid o si, en canvi, guardar una mica de roba i intentar, doncs, com ha dit l'Albert, aquestes superioritats en defensa per tenir doncs, més vigilàncies defensives. Dit això, quina podria ser la manera de fer-li mal al Paris Saint-Germain? Home, traient-li la pilota. Necessita el Barça ser molt pacient per això. El Paris Saint-Germain té una molt bona primera pressió i podríem dir que els agrada córrer més cap endavant per recuperar la pilota que no per recular cap endarrere.
Als equips que li agrada tenir la pilota, el que li afecta més o el que li pot anar pitjor és que tu li pagues a la mateixa moneda, no? És a dir, que el Barça sigui el protagonista de la pilota i així és com el París sofrirà més perquè no els agrada defensar. Així de clar. Psicològicament, un equip que no està acostumat a no tenir la pilota sofreix. I si estàs 20 minuts que domines i que no la tens, és el moment que li pots fer mal.
I un últim factor que m'agradaria destacar, el joc de peus d'alguns jugadors del Paris Saint-Germain a la línia defensiva i del seu porter, de Donnarumma, no és el joc de peus, per exemple, de Marc-André Ter Stegen. Han comès errors aquesta temporada en la sortida de pilota. Si el Barça pressiona, també podria trobar alguna oportunitat de gol en aquestes situacions.
El jugador més en forma.
Poca història, Mbappé ha marcat 39 gols en 40 partits oficials aquesta temporada, parteix sempre des de l'esquerra, on se sent més còmode, perillosíssima camp obert, però també en espais curts, perquè el defensa dubta entre si deixar-li la rematada o tapar-li, un risc que pren el defensor, perquè també té molt bona capacitat de dribbling. Ho vam veure, de fet, en l'eliminatòria contra el Real Societat. Una de les seves grans fortaleses és la seva rematada al pal curt, després de, sobretot, fer la finta cap a l'altre costat.
Marc, tu has seguit molt a prop al Paris Saint-Germain, deus haver vist gairebé tots els partits aquesta temporada, coneixes bé Luis Enrique. A banda de tot això que han explicat el Gerard i la Laia, interessantíssim per intentar entendre per on anirà el Paris Saint-Germain avui, també hi ha un, no sé si és molt futbolístic, jo crec que sí, perquè al final estem parlant d'esport, no? Hi ha conceptes com l'energia, el dinamisme, la intensitat, no? Que són molt del Paris Saint-Germain de Luis Enrique i que són característiques que en molts partits aconsegueixen que hi siguin els 95 minuts.
Absolutament, absolutament. Aquesta energia que té Luis Enrique efervescent, doncs l'ha traslladat al seu equip. Que potser en alguns partits de Lliga, doncs la mostra de manera intermitent, però que la Lliga de Campions la mostra als 90 minuts. Els obliga a jugar als 90 minuts a una pressió altíssima. Són jugadors tots ells molt atlètics, molt joves, és un dels punts febles, segurament, que són molt joves, però els segueixen a mort. Mbappé és l'únic que té certes concessions de
defensives, però en un partit així, fins i tot Mbappé, jo crec que et pressionarà, i aquest ritme altíssim, sobretot en la pressió, jo crec que la pressió és molt, molt feroig, i pressió a l'home, doncs és el que se li pot fer més difícil de superar. El Barça és un dels grans esculls, i pel que a mi em fa pensar, doncs, que avui el Barça tindrà menys la pilota que el Paris Saint-Germain, perquè li costarà molt sortir de la pressió del Paris Saint-Germain.
A 21 minuts perquè comenci el partit, companys, a l'estudi, què pot més? La il·lusió, la recuperació significativa que hem vist en els últims partits del Barça, aquell partit del Metropolitano, l'eliminatòria contra el Nàpols, no haver encaixat gols els últims partits, l'aparició dels joves, el fet que Gundogan avui pugui jugar més a prop de Lewandowski i Lamine Yamal, o evidentment la qualitat i la verticalitat del Paris Saint-Germain, i sobretot els fantasmes que vulguis o no apareixen en dies com avui, no? El Barça ha rebut toves duríssimes fora de casa a Europa molts anys seguits, moltes temporades seguides, i cada vegada que tornes a jugar un partit d'aquestes característiques lluny de Barcelona, doncs vulguis o no hi penses. No sé, això jo crec que té un pes en l'afició i en l'estat d'ànim. Jo crec que el vestidor no té tant pes perquè queda poca gent, no? D'aquestes castanyes, Sergi Roberto, Ter Stegen, la resta és sàvia nova, que en principi no haurien de tenir en compte aquests fantasmes, però jo crec que en l'estat d'ànim de l'entorn sí que hi apareixen, no?
Jo tinc un dimoni i un àngel. És així, jo ara mateix hi ha un punt de raó i hi ha un punt d'il·lusió, i la raó et diu, escolta, prudència, som molt bons, que el Barça surti viu, que l'eliminatòria torni aquí a casa ajustadeta per dimarts. I en canvi hi ha una altra part de dir, escolta, és que l'equip està molt bé, és que jugador per jugador, sí, tenen Mbappé, tenen Dembélé, però el Barça està en un bon moment de forma, i Rafinha està en un bon moment de forma, i Lewandowski és un davanter top, que si avui té la seva nit, per què no? I Lamine Yamal serà un dels millors jugadors i té un desequilibri espectacular. No
sé,
tinc el cor dividit.
És un dels pocs dies, no sé si esteu d'acord, que firmar l'empat té sentit.
Sí. I tant. I és el que anava a dir, jo crec que no hem de perdre el cap en cap moment del partit, perquè això és una eliminatòria, queden molts minuts encara per davant, i tu has de tenir el cap molt fred i ser conscient que encara que es posi per davant el PSG, l'equip no s'enfonsi. Aquest equip de vegades ens ho ha ensenyat a Europa, que el primer contratemps cau com allò un castell de cartes, no? És a dir, encara que el PSG s'avanci, encara que l'afició cridi, escolta, queden molts minuts, tu has d'anar pel partit, has d'intentar el que deia, jo crec, que passin poques coses, aprofitar molt bé les teves oportunitats i sobretot no perdre el cap, perquè ja sí que això te'n pot anar a l'eliminatòria a Campistrava.
Sí, i pel punt psicològic que comentaves, Joan Maria, dels últims anys a Europa, ahir comentava l'Ernest Folch, i de fet ho comentàvem aquest matí tu i jo privadament, qui marqui primer és important. O sigui, si el Barça marca primer, jo crec que pot ser una empenta important per l'equip, perquè s'ho cregui, perquè vegin que realment, jugant contra un PSG, són capaços de fer mal, de plantar cara, de competir, i jo crec que ajudaria molt l'equip, i potser també faria entrar dubtes al PSG, això ja no ho tinc tan clar.
Sí, jo crec que en aquest sentit, jo aquests fantasmes, aquesta por que tenim en clau Barça, perquè no han tingut bones experiències en els últims anys, tinc la sensació que avui no em pesa tant. No em pesa tant perquè ens trobem un Paris Saint-Germain que és molt jovenet, que és un equip que està començant de nou, crec que és un equip amb un potencial enorme i que juga i raons futbolístiques, crec que en té bastantes més que el Barça per passar, però que alhora són molt jovenets, és la primera temporada de Luis Enrique, tot just s'està enganxant aquest equip, i porta al palmarès 0 Lligues de Campions, i això costa d'argumentar, però pesa, i pesa moltíssim, i el Barça en porta 5, i això fa que en certs moments, quan les coses hi hagin dubte cap a un costat o cap a l'altre, jo crec que el Paris Saint-Germain no deixa de veure el Barça, que en porta 5. Com ahir el City, per molt que sigui el City, el millor equip d'Europa, sense cap mena de dubte, i que ve de guanyar la Champions, es troba un Bernabéu que posa 14 a la samarreta, que n'han guanyat 14, i quan els hi fan algun gol, ai, el City l'has tremolar com no l'has vist tremolar mai. Doncs jo crec que avui el Paris Saint-Germain pot tenir una mica aquesta sensació, perquè el Barça, ostres, sí que té Lamine Yamal i Cubarsí, però té molts jugadors que tenen molta experiència i que se les han vist molt, molt clares en aquesta competició, i que això és una cosa que jo crec que pesa, que té la seva importància.
Sí, això ja... Clar, vull dir, per mi, jo vull jugar el millor jugador del món,
i això sempre s'ha de tenir en compte.
Sí,
és com quan el Barça tenia Messi, que el Barça podia ser com està com està, deies ui, avui no que hem acabat d'estar fins, però tenia dues genialitats i te n'anaves 2-0 al partit de tornada, que deies, hosti, que tranquils que ens n'anem cap al partit de tornada. Sense anar més lluny, te'n vas amb un 3-0 a Anfield, perquè Messi fot una exhibició i fot un golaç de falta. I avui aquest tio juga a l'altre equip i es diu Mbappé, i que si té una nit d'aquelles inspirada, que ha dormit bé, pots jugar molt bé el partit i anar-te'n cap a casa amb un 3-1 o amb un 4-1 i dir, hòstia, però què ha passat? Ostres, hi ha un bitxo al davant.
Sí, totalment d'acord. Jo en aquesta línia, i una mica el que explicava abans el Gerard, jo crec que hi ha el gran dilema de Xavi, que és... vaig a intentar guanyar el partit, o sigui, el tempo del partit, que és anar a pressionar, quan faci Asensio segurament de fals 9, el vaig a pressionar i així puc tenir la pilota, la puc recuperar i puc tenir la possessió, però si faig això, deixaré espais perquè em va fer un corri i me la pugui fumbre, o, mira, saps què, que no vaig a pressionar Asensio, tinc certes prudències a darrere, mantinc el central sempre al costat del lateral perquè Mbappé no em faci mal i perquè Dembélé jo crec que avui et va buscar Cancelo, per tant anem a ajudar Cancelo, anem a mantenir la idea defensiva darrere, però llavors sí, d'acord, protegiràs Dembélé i protegiràs Mbappé, però el to del partit serà que el PSG tindrà la pilota com vulgui, no? Llavors aquest dilema és un dilema que jo no sabria què fer.
El tema, Marc, és si el Barça sabria fer-ho i podria fer-ho, perquè jo avui és dels dies que et diria, jo ara per exemple penso en ahir, el City, no? Un equip que té la pressió treballadíssima, que guanya molts partits gràcies a això, i tot i així evidentment tens al davant Vinícius, Rodrigo i el Pep Guardiola ho explica, diu és impossible que no te'n facin cap de transició d'aquesta, però és la nostra manera de jugar, i ahir el City concedeix aquestes transicions i en alguns moments dius ai. Per tant, això vol dir, Marc, que si el Barça opta per l'opció A que has dit, que és saltar la pressió, anar-hi, etc., alguna tindran.
Sí, no.
I les tindran Mbappé, Dembélé i companyia. El tema és si l'alternativa no és pitjor, en el sentit que et trobis amb un equip que té la pilota i que tu al cap de mitja hora t'hagis cansat de perseguir-la i que estiguis jugant un futbol en què no creus, no?
Totalment, sí, el Barça no es pot acular 90 minuts i esperar aguantar el PSG, que és cert que en l'atac posicional i contra els rivals tancats tampoc no és un equip excel·lent, perquè és això, perquè encara Luis Enrique encara està fent l'equip i per tant no acostumen a fer molt mal al PSG contra defenses tancades, però clar, el Barça no es pot passar 90 minuts protegint-se darrere, i estic d'acord, i en algun moment t'hauràs d'atrevir a pressionar, en algun moment hauràs d'anar a atacar, i realment perquè si li vas atacar al PSG li pots fer mal. El que passa és que, bueno, clar, jugues una mica aquest punt de ruleta de la Lliga de Campions, de que sí, que els altres rivals també et fan mal, i ahir vam tenir un molt bon exemple, com expliques, amb el City i el Madrid, que a estones picava un i a estones picava l'altre, i no saps qui dels dos és més,
però,
és més potent.
Però en tot cas jo crec que hauríem de tenir clar, o si més no, el que penses que avui és complicat que tu puguis resoldre l'eliminatòria, però sí que pot ser que la perdis, és a dir, que l'envies a Norris com tinguis moments importants de desconnexió. Per tant, és el que deia jo de calma, són 180 minuts, anem a protegir-nos i intentar no prendre mal.
Jo sobretot el que demano, si us plau, és que el Barça no es desfaci.
Exacte. Sí. Exacte.
No vull tornar a compartir amb els oients, haver de tornar a explicar un Barça esbocinat fora de casa a Europa. Que això és el que fa por.
Això serà molt important. Però crec que l'equip ha madurat en les últimes setmanes i veig un equip fort, unit, i crec que això serà molt important, perquè hi haurà moments que el PSG dominarà i ja hem vist com se les gasten en la prèvia, és a dir, que hi haurà moments que aquest estadi collarà moltíssim, i aquí serà vital que el Barça, com diu Joan Maria, que no es desfaci, que aguanti. Aquí és on hem de veure aquest pas endavant. Avui, tots aquests brots verds que hem anat veient al llarg de les últimes setmanes, avui s'han de veure aquí a la gespa.
L'any passat jo crec que hi va haver una eliminatòria d'Europa League amb Ragusa Champions, que va ser contra el United, i l'equip jo crec que va competir a Old Trafford. És veritat que la segona part se li va anar l'eliminatòria, però crec que va demostrar que tenia caràcter en una plaça també difícil, i com és avui el Parc dels Príncipes.
Nosaltres també tenim un que és únic, eh? El Gran Reserva Bataller, sí. L'únic, el pernil Gran Reserva Bataller, l'únic que posem en joc amb el hashtag FRACU, com a totes les transmissions, que prové d'aquest porc especial de raça pura, criat amb alimentació pròpia, amb unes característiques inigualables, aquest creix intramuscular que el fa tan únic. Pregunteu al vostre carnisser o carnissera de confiança per Bataller l'únic, us en podeu emportar el pernil, i a més també a casa
el llibre Un porc únic, on descobriràs els secrets que fan únic aquest pernil de bataller. També trobaràs receptes de xefs únics com Joan Roca, Nando Jubany i molts més.
11 minuts i mig i arribarem a les 9. 11 minuts i mig i començarà el Paris Saint-Germain-Barça. El Parc dels Prínceps ja està pràcticament ple de gom a gom. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya el 13 i 14 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock La Graella i visita el Pit Lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. Entrades a circuitcat.com.
La Laura, la reina del true crime. Les 8 del matí, la millor hora per anar escoltant crims de camí a la feina. Per relaxar-se, més true crime. La Laura no en té mai prou.
Doncs per ella, una teca. Hi ha un SEAT que porta el teu nom. Perquè amb fins a 10 anys de garantia, hi ha un SEAT per tu. Estrena'l amb SEAT Flex.
Pots reformar Fongas o viure l'experiència Fongas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fongas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas. A Barcelona som al carrer Vilamarí, a prop de la plaça Espanya. Fongas.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats. Més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix en el teu magatzem Obramat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Un moment, mireu a càmera.
Lluís!
Uau, mireu això. Posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
Amb el programa Vacances en Família de la Xanascat, no pararàs de capturar moments dels que recorden tota la vida. Preinscripcions obertes fins al 22 d'abril a xanascat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
8 minuts i arribarem a les 9 en punt de la nit. 8 minuts i començarà el partit. Ambient extraordinari al Parc dels Prínceps i jo crec que els encarregats de l'escenografia d'avui, de la posada en escena, clarament fans de la Guerra de les Galàxies. Acaba d'aparèixer l'Aia, un enorme Darth Vader amb l'escut del Barça a la zona dels aficionats més radicals.
Sí, sí. És Darth Vader amb l'escut del Barça. Jo crec que s'estan equivocant perquè l'imperi no és el Barça, l'imperi són ells, amb tots els milions de Qatar al darrere, així de clar us ho dic. I a sota també hi llegim combatre l'enemic. Vosaltres heu, amb l'estructura gramatical del mestre Yoda de Star Wars, clarament fans de Star Wars aquí a París, amb la banda sonora de John Williams regnant a la megafonia amb tots els decibels com si no hi hagués un endemà.
De fet, quan ha sortit el Barça, han posat la marxa imperial, que és la dels dolents, perquè ens entenguem.
La veritat és que s'ho han treballat moltíssim per crear un ambient especial amb aquesta visita del Barça. Amb qui no ens surt avui el Futbol Club Barcelona per intentar que l'imperi real no regni?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat, Sergi, Roberto i De Jong, més avançats, Gundogan i Rafinha, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
I l'onze del Paris Saint-Germain, Laia.
Donnarumma a la porteria, defensa, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernández i Nuno Mendes, mig del camp, Vitinha, Kangin Lee i Fabián Ruiz, al davant Marco Asensio, Ousmane Dembélé i Kylian Mbappé.
Les banquetes avui poden ser claus, les repassem.
Obramat, el magatzem de la construcció i de reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Íñigo Martínez, Ferran Torres, Pedri, Joao Félix, Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Vitor Roque, Fermín i Héctor Fort, i de porters suplents Iñaki Peña i Estràlega.
Una banqueta ben plena i que avui pot ser especialment clau per aquesta intensitat, per aquests 90 minuts que et garantitza el PSG i que el Barça haurà d'igualar, i el podrà igualar amb la banqueta, perquè veurem pel que estan Christensen i Pedri, però són jugadors, evidentment, Christensen i Pedri, que poc bé que estiguin, podrien tenir minuts de pes, fins i tot Fermín i la seva energia, i al davant Ferran Torres, Joao Félix, m'estranyaria més, però fins i tot Vitor Roque podrien tenir minuts, per què no, per garantitzar que el Barça tingui 90 minuts potents, una banqueta plena avui.
I l'11 i la banqueta de Luis Enrique?
Dos potents suplets que són Keylor Navas i Arnau Tenas, l'ex del Barça, jugadors de camp Danilo, Skriniar, Zague, Ugarte, Carlos Soler, Zier-Emery, Mayulu, Gonzalo Ramos, Muani i Barcola.
Déu-n'hi-do també la banqueta que té Luis Enrique. Zier-Emery, és molt estrany que estigui la banqueta, deu ser alguna qüestió física, perquè Zier-Emery amb 18 anys és el seu Pedri, és el seu Gavi, ha jugat tot i ho juga tot, és un jugador de plena confiança de Luis Enrique, és molt estrany que Zier-Emery estigui a la banqueta, veurem si surt a la segona part, poc bé que estigui, sortiria. Ugarte és un mig centre físic molt potent, uruguaià, que també podria tenir minuts a la segona part, i al davant Barcola, destacaria Barcola perquè surt d'una lesió, si no avui seria titular, jugador rapidíssim, la gambada de dribbling i de rematada, Colomunini i Gonzalo Ramos, dos puntes, també molt físics, que podrien donar-li encara més ritme si cal a la davantera segona part.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats, més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix en el teu magatzem Obramat.
Escolteu, les coses com siguin, ens agradarà més o menys el club i l'afició, però déu-n'hi-do quins festivals. Ara un Yoda gegant amb la samarreta del Paris Saint-Germain i dues espases Jedi
Il·luminades.
Guanyeu per nosaltres, vosaltres heu un altre cartell amb l'estructura gramatical del mestre Yoda, espectacular, el que estan fent.
És el tifó més espectacular que he vist mai, un tifó mòbil, hem vist com 5 pantalles diferents,
Brutal, brutal. O sigui, Òscar a la millor escenografia.
Sense cap mena de dubte, se l'enduen de carrer,
No m'agrada com interpreten la història de Star Wars, jo que sóc molt fan de Star Wars, no m'agrada com fan ús d'aquesta simbologia, però espectacular.
Mira, espera, que es desplegarà una altra pancarta al lateral.
Sí, es nota que això hi ha caler aquí al darrere.
Serà la primera vegada en les últimes 3 temporades que el Paris Saint-Germain juga als quarts de final.
És Euro Disney o part dels prínceps, això?
No, és increïble el desplegament artístic i de recursos del Paris Saint-Germain. Surten a la gespa els àrbitres del partit i els jugadors del Barça i els jugadors del Paris Saint-Germain. Puig, què ens expliques?
Doncs que heu d'anar a quilòmetre 710. Si voleu comprar un cotxe d'ocasió, visiteu el nou centre. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre 0, un perfecte estat i amb garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Doncs sí, sona l'himne de la Lliga de Campions al Parc dels Prínceps. És que això és la Champions masculina de futbol. La pilota estelada ja voleia al bell mig del terreny de joc. Estem a punt de viure un partit d'anada dels quarts de final d'aquesta competició màgica, meravellosa, per primera vegada en 4 anys. Volem compartir moltes emocions, molta passió i tant de bo, moltes alegries amb tots i cadascun dels oients del Barça Juga RAC1, que ens feu confiança des de fa ja gairebé un quart de segle. A veure si el Barça dona la cara i surt amb un bon resultat aquí del Parc dels Prínceps. Que la força sigui amb nosaltres és el cartell que faltava per explicar als nostres oients. Felicitats als aficionats. Això és constructiu, això és positiu, aquesta és la manera d'animar que ens agrada, i la veritat és que avui ho han fet de nassos. Compte, perquè el Barça només ha guanyat un dels 6 partits que ha jugat a l'estadi del Paris Saint-Germain.
La temporada 14-15 amb Luis Enrique a la banqueta del Barça, victòria per 1-3, van marcar Neymar i Luis Suárez en dues ocasions. La resta de precedents a París, 2 empats i 3 derrotes.
El Barça ha superat 3 de les 5 eliminatòries contra el PSG.
Aquesta és la 6ª, doble partit, les 5 anteriors també a la Champions, en 3 va passar el Barça
Barça, 2013, 2015 i 2017, en dos al PSG, la primera i l'última al 2021.
Des de la final de Berlín, el Barça només ha passat als quarts de final una vegada de les 5 que hi ha arribat.
Va ser la temporada 18-19 contra el Manchester United amb la tornada al Camp Nou, la resta 4 eliminacions contra l'Atlètic de Madrid, Juventus, Roma i Bayern.
Xavi Hernández ha guanyat 3 de les 5 eliminatòries europees com a entrenador del Barça.
5 eliminatòries, una a la Champions, 4 a l'Europa League, la de la Champions contra el Nàpols, superada en aquests 8ens, i les 4 d'Europa League, 2 superades contra Nàpols i Galatasaray, 2 perdudes contra Eintracht de Frankfurt i Manchester United.
Un minut i les 9.
Tinc la nevera plena, eh? La nevera avui amb la pilota de les estrelles aquí, amb l'imant de la pilota de les estrelles ben enganxat i amb Estrella Adams a Bojo per celebrar els gols del Barça avui al Parc dels Prínceps.
Tant de bo haguem d'obrir a Estrella. Seria molt bon senyal. Doncs res, 50 segons i començarà el partit. Sergi, Roberto i Marquinhos que s'abracen després d'haver fet el sorteig. Per cert, que l'àrbitre principal del partit, Jaume, es diu Anthony Taylor, al VAR Stuart Atwell.
Taylor, 45 anys, molta experiència, dels millors de la Premier. Per mi un àrbitre de garanties, també Atwell al VAR, però àrbitre Premier. Això què vol dir? Deixen jugar contactes, no els xiularà tots. Per tant, els jugadors del Barça ho han de saber, han de jugar. No és allò de notar un mínim contacte i deixar de disputar la pilota. No, s'ha de continuar fins que no faci servir el xiulet Anthony Taylor.
Doncs pinya dels jugadors del Paris Saint-Germain, últimes instàncies.